Al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
El trimestre del curs escolar acaba de finalitzar i ho ha fet amb un resultat força positiu, malgrat el context pandèmic. A Sabadell, des del 14 de setembre passat, cap centre educatiu ha hagut de tancar completament pel coronavirus, tot i que els grups i els alumnes i professors en aïllament han anat fluctuant en funció de la incidència del virus en cada moment. Per fer-ne un balanç més acurat, conversem amb el director dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, el senyor Jesús Vinyes. Molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Cap centre ha tancat a Sabadell durant els primers 3 mesos i escaig amb el curs en marxa, motiu de satisfacció, entenc.
Molta, perquè durant la primera obertura que vam fer, molt limitada al mes de juny, hi va haver-hi moltes alarmes, no? I, per tant, al mes d'agost hi havia molta incertesa sobre realment què podria passar, no? I en aquest sentit, el fet és que les mesures que es van prendre han sigut efectives. Els mestres i els directius dels centres educatius han respost amb excel·lència al repte que se'ls ha plantejat, i al final jo crec que podem, ja amb les dades, podem dir que les escoles han estat obertes i segures en tot moment. I això ens dona molta, molta satisfacció, i de la feina ben feta i d'haver respost al repte que ens havia posat la societat.
Mm-hmm. Les escoles i instituts han aprovat, podríem dir, amb nota aquest primer trimestre, però encara queda més de mig curs per endavant i el virus no afluixa, tot el contrari. Com preveu que siguin els mesos que queden per endavant?
Bé, nosaltres el que preveiem, nosaltres responem a cada moment, no? Nosaltres ara estem molt més preparats, sabem molt més com funciona la qüestió, tenim una pràctica que és que quan hi ha un nen positiu confinem tot el grup, no? I això és una mesura preventiva que ens ha ajudat molt a que l'escola fos un àmbit molt segur, molt segur. En aquest sentit, nosaltres estem preparats per una incidència com la que hi podia haver-hi a la segona onada, i fins i tot una mica més. Perquè el màxim que vam arribar és el 5% de grups confinats. Per exemple, a Sabadell, el 31 d'octubre, hi havia 110 grups bombolla confinats. Però el conjunt de grups bombolla de Sabadell és 2.000 i escaig. Per tant, sempre ens hem mogut amb un 5% com a màxim, no? De manera que nosaltres estem preparats per respondre fins i tot a aquesta dada, aquesta xifra, i una xifra una mica superior.
Mm-hmm. Els experts apunten, de fet, que si no ens portem bé aquestes festes, la situació al gener es podria descontrolar. Si la incidència del coronavirus es descontrola, contemplen la possibilitat de tornar a tancar escoles completament?
Miri, li diré, ahir el conseller, que estava a Sant Cugat, que va tancar el curs des d'allà, ell va dir, les escoles no es tancaran. Fins i tot, en el cas extrem de que es confini tota la població, les escoles estaran obertes per atendre els fills dels treballadors de serveis essencials. Per tant, les escoles i els instituts no tancaran. I per tant, nosaltres, en aquest sentit, aquest és el missatge. Una altra qüestió important. Precisament quan els centres han estat oberts, la incidència comunitària no creix. No creix tant, vaja. No creix com, per exemple, el que va passar en el pont, no? Que les escoles estaven tancades. O sigui que, en definitiva, des d'un punt de vista sanitari, el que ens diuen les persones de salut, els que nosaltres treballem contínuament, ens diuen que les escoles és necessari que estiguin obertes, i fins i tot és un factor de que disminueix el risc de contagi.
Per tant, amb aquesta premissa, això vol dir que aquests dies que estan tancades les escoles fins a l'11 de gener, perquè el 8 s'ha fet que no sigui lectiu, la situació podria canviar, és a dir, que podrien tornar a créixer els contagis, sobretot per aquesta major interacció social durant les festes i per aquest major contacte també i familiar.
Jo sap què passa, jo sóc experta en educació i, per tant, a mi no em pertoca dir això. El que sí que sabem, perquè ens ho diuen la gent de salut, que les escoles no maximitzen el risc. Per tant, en aquest sentit, nosaltres el que sabem és que quan obrem les escoles i quan obrim els instituts, almenys les escoles i els instituts no són llocs on el risc sigui alt.
La setmana passada coneixíem, ara això que ara apuntava, el 8 de gener no serà lectiu, s'ha decidit doncs, sí, allargar les vacances de Nadal per als alumnes. Com pot ajudar aquesta mesura?
Bé, aquesta mesura es prenia perquè era un dia aïllat i no sabíem nosaltres quin impacte podia haver-hi, nosaltres, bàsicament, salut, em refereixo, no sabíem quin impacte tindria això, aquestes relacions comunitàries que podia haver-hi per Nadal. I llavors, en aquest sentit, nosaltres prèviament el 8 d'octubre no podíem definir res, no? I per això es va optar per començar el dia 1, el dia 11, per així aquest impacte tenir-lo molt, molt més definit, molt més clar. No? Però aquesta és una mesura sanitària. Sí. Nosaltres, quan Salut diu que hauríem de disminuir o que ens demana que tanquem un dia, doncs ho fem. No és una mesura educativa.
De fet, els sindicats també demanaven declarar ahir dilluns 21 dia no lectiu. Per què no s'ha fet en aquest cas?
Era justament el tema invers. O sigui, era el dia 21 és més similar al que seria el pont del 7, del 7 i 8 de desembre, que no pas a la tornada. Per tant, el dia 21 no és que no s'hagi fet, sinó que simplement no s'ha considerat que des del punt de vista sanitari fos una mesura útil. I per això es va mantenir el calendari escolar que estava definit des del setembre.
I hi haurà possibilitat de recuperar aquests dies a final de curs o els alumnes, per dir-ho d'alguna manera, els perdran?
Aquest el plantejament de perdre nosaltres no el tenim com a concepte, perquè durant molt de temps nosaltres hem sapigut el curs passat, de març a juny, van estar les escoles tancades. Ara hem treballat en unes condicions molt difícils, a vegades s'han hagut de confinar. Per tant, nosaltres el que sabem és que les escoles s'estan adaptant perquè els alumnes tinguin una proposta educativa que sigui efectiva a partir de les condicions actuals. Per tant, d'entrada no està pensat en el concepte de recuperació, però està pensat el concepte de que les escoles, diguéssim, estan atenent els alumnes.
El departament també contempla la possibilitat de practicar proves PCR massives als docents a la tornada de Nadal. Seran obligatòries?
Antígens, em sembla. No és ben bé, o proves PCR, bueno, el que sigui.
Antígens o PCRs.
Sí, sí. Home, d'entrada sí que ho seran, perquè estem parlant de treballadors que per la seva feina, no? Es basen molt en el contacte. Nosaltres sabem, perquè ja està demostrat, que són els adults el nucli de contagi més important, més que els alumnes, més que els nens i els adolescents. Per tant, em sembla que aquesta és una bona mesura des del punt de vista per ajuda a la pandèmia. No? Per tant, és una mesura que Salut ho vol aplicar i a nosaltres ens sembla una mesura correcta.
I per què ha de servir aquest cribatge massiu? Per intentar doncs, detectar casos asimptomàtics, sí, entre els docents, entenc.
Bueno, esclar, és que aquí tot el que seria els cribatges, tot aquest general, només és pels asimptomàtics, perquè els asimptomàtics ja se suposa que no hi van, tenen prohibit anar al centre, o sigui, tant els alumnes com el professorat. La gent que té símptomes que són compatibles amb el Covid, no han de posar els peus als centres educatius, això és des del setembre. Per tant, ara això serveix per captar aquests casos asimptomàtics, i a més, abans de que tinguin contactes, i que després això vol dir que en el contacte llavors hauries de confinar els contactes estrets. Per tant, ens estalviarem molt de confinaments, perquè no hauran tingut el contacte.
En qualsevol cas, els cribatges que s'estan fent massius, doncs s'estan fent moltes proves, però realment el volum de casos asimptomàtics que es detecten no són gaire alts. En aquest cas, el comportament a l'àmbit educatiu hauria de ser similar. En cas que es detectessin un nombre molt important de mestres que després de les vacances de Nadal s'hagin pogut infectar amb el coronavirus, com es suplirien aquestes baixes? Hi hauria substitucions?
Home, miri, nosaltres hem doblat les substitucions en relació a un altre any, perquè no només per les persones que hagin estat infectades, que no és un percentatge important, sinó pel tema del confinament. Per tant, nosaltres hem hagut de confinar mestres que no tenien, o mestres i professors que no tenien el Covid, que havia acabat de donar PCR negatiu, però que havien sigut contacte estret, no? I en aquest sentit, nosaltres això ho hem fet, i ho hem fet amb moltes dificultats, perquè hem doblat i a vegades no hem tingut mestres a la bossa, o sigui que costa de gestionar, però nosaltres estem preparats perfectament.
Centrant-nos en la ciutat de Sabadell com a actuació més immediata en equipaments, hi ha la construcció de les obres de l'escola Virolet a Cal Llong. Les màquines ja hi treballen?
Les màquines començaran a treballar al gener.
Al gener. Ens havien comentat que començarien les obres abans de l'any. Què ha passat?
No, simplement és un tema de l'empresa, perquè el que és l'Infracat i el departament ja ha donat l'encàrrec a l'empresa de començar i deu haver considerat que era més per ells més viable començar les obres al gener. En realitat això no ho retrassa, perquè nosaltres teníem un indici de que entrarien a partir del dia 15 de desembre, més o menys. Bueno, retrassa una setmana. Vull dir que el més important de l'escola Virolet i després de l'Institut de Raona és que els processos han començat. I que, per tant, veurem la fi d'aquest malson que ha sigut no poder treballar en un edifici ordinari.
De fet, aquest malson, entre cometes, que també pateixen els alumnes i els professors del Narcís Afreges al Sud, perquè aquest institut ja va néixer en barracons. En principi eren 4 anys per construir l'edifici definitiu. En portem 2 en marxa, amb aquests mòduls prefabricats. Com continua aquest procés? Es farà en el calendari previst? D'aquí 4 anys s'hauria de fer aquesta construcció?
No, d'aquí 4 anys no, abans. Aquí no hem retrasat gens el procés. Aquest és un procés ordinari fins que no trobem alguna fórmula més àgil de construcció. Que és, normalment, quan es comença un centre, s'estava en mòduls 3 o 4 anys, diguéssim, el que és el temps que hi ha tota la licitació, tot el projecte, la construcció de l'institut, etc. No? L'Institut Narcís Afreges està ja en els acords de govern, per tant, està en la llista d'espera de sortida, i tant és així que ja està previst el mes de gener la primera fase, que és un contacte amb la comunitat educativa per definir quins són els criteris de construcció del nou edifici que s'ajustin al projecte del centre. Que això és un canvi que hi va haver-hi fa 2 anys i que comença així. I això ja està previst, em sembla que és el 2 de febrer o així, ja està previst en les Narcís Afreges. Per tant, en les Narcís Afreges no portem un retard. És el calendari
ordinari. El calendari previst.
És diferent al que ha passat al Virolet, que per diferents circumstàncies aportem 10 anys. Això no té res a veure un procés amb l'altre. Del Narcís Afreges no hi ha cap retard.
Bona notícia, per tant, que comenci aquest procés a principis de l'any que ve per definir com serà el futur institut, que, com dèiem, hauria d'estar enllestit en 2 anys,
Hauria de... O sigui, acabat acabat dos anys és justet, eh? Potser sí, tant de bo, però jo no puc dir-ho tan clarament, eh? Perquè no voldria tampoc aquí que la gent pensés que sóc massa optimista. Estem parlant d'un institut de 3 línies d'ESO i 2 de batxillerat. Per tant, no és un institut petit, però tampoc és un institut mínim, eh? És un institut gran. Per tant, jo crec que si comencem, sí, hem d'esperar uns 2-3 anys.
Bé, veurem com evoluciona el calendari de les obres. També li volia preguntar per una resolució del TSJC de la setmana passada que deia que les escoles i instituts catalans haurien d'oferir almenys el 25% de les classes de les hores lectives en castellà, tot plegat fruit d'un recurs del Ministeri d'Educació, és veritat, contra la LOMCE i no contra la llei CELA que s'acaba d'aprovar. El departament té previst recórrer aquesta decisió igualment?
Bé, nosaltres la primera qüestió que hem de dir és que aquest concepte dels percentatges de llengua vehicular en català, castellà, és un concepte totalment superat, eh? Aquesta qüestió de que hi ha unes hores que es fa català, unes altres hores que es fa castellà, unes altres coses que es fa anglès, de forma separada, és un concepte pedagògic sincerament que s'ha de superar d'una vegada, perquè és un tema que es basa més en una mena de lluita política que no pas pedagògica, no? Dit això, nosaltres el que veiem és que la llei aprovada, la llei d'educació que s'aprovarà, que encara no està aprovada, que s'aprovarà aquesta setmana, més o menys, d'alguna manera, el que ens ve a dir, el que diu és que la llengua vehicular de les comunitats autònomes, una llengua pròpia, és la llengua pròpia, la llengua, per tant, el català. I en aquest sentit, això a nosaltres es fa que puguem respondre amb molta diferència, amb molta més fortalesa per defensar tots els processos lingüístics que hi ha en els centres d'immersió. I estem aquí. Ara, és una qüestió més jurídica. Els centres ho hem de veure. El que l'únic que jo puc dir és que és una infàmia dir que la llengua castellana no s'utilitza en els centres. La llengua castellana hi és present, és respectada, molts alumnes la usen contínuament, vull dir que no és un tema que realment ens preocupi. En canvi, el que és la llengua catalana, tenim dubtes que en alguns contextos determinats, si no fem mesures específiques de suport, realment puguem garantir que tots els alumnes puguin usar-la.
Per tant, entenc que no la recorreran perquè amb la nova llei quedaria superada.
És possible que es recorri, però després, quan estigui aprovada la nova llei, amb la nova legislació, perquè serà immediata, perquè si ho fem amb la llei anterior, que ja no és vigent, quan presentéssim el recurs, ja aquest recurs ja quedaria, ja no tindria aquest sentit, perquè ja no seria normativament obligatori. Per tant, aquí nosaltres, en aquest sentit, el servei jurídic ja veurà quina estratègia de resposta, però realment nosaltres hem d'actuar amb la normativa vigent, no amb la normativa del 2013.
Doncs hem arribat així al punt de les 10 del matí. Jesús Vinyes, director dels Serveis Territorials d'Educació al Vallès Occidental, gràcies per atendre'ns avui i ens quedem amb aquest missatge, eh? Que l'escola és segura, que només en el pic màxim de la pandèmia hi ha hagut un 5% de grups confinats a la ciutat i, per tant, això és una bona notícia. També ens quedem amb la idea, doncs, que les escoles no tancaran fins i tot en el pitjor dels escenaris, que seria, de nou, un confinament total de la població. Jesús Vinyes, gràcies per atendre'ns avui i molt bones festes.
No sé si podria afegir una cosa.
I tant, i tant.
Jo, per la part de responsabilitat que ens toca a nosaltres, jo vull reconèixer la feina que han fet bàsicament els docents. Ha sigut una feina molt curosa, molt forta, molt difícil, i per tant ho vull reconèixer ara públicament.
capital humà, que al final és el més important, el capital Exacte. Humà que tira endavant aquesta societat. Com deia, Jesús Vinyes, bones festes.
Igualment.
Que vagi molt bé. Adéu.
El cafè de la ràdio, Núria García.